dic, fes un titular.
No, això ja, que ho recuperin els oients a...
Això sí, s'ha de... El via lliure d'ahir a la secció de l'Albert Pla.
Exacte.
Que és on heu de recuperar.
Recuperar-ho també, si no, a l'inici del programa d'avui. No, no. L'inici ha començat, perquè hem posat el fragment.
Que vagin a...
Tot sencer.
On han d'anar, exacte. Sencer, la història sencera s'ha de recuperar...
Allà.
El Via Lliure amb l'Albert Pla a la secció de, que fa amb el Bundó.
Demà farem un repàs a tot el que és la programació de Setmana Santa.
Sí,
un
sobretot.
De...
Sí, en tot cas, coses... que ens perdéssim l'últim mandament o una d'aquestes en xancletes.
No, però al millor si estàs de guàrdia hauràs de saber exactament què és el que has de menjar-te.
Si, només em falta, si estic de guàrdia, quan arribo a casa...
Rei de Reyes.
Menjar-me Rei de Reyes.
Bueno. Aquestes pel·lícules, per cert... Moren i després ressusciten per Setmana Santa. T'has fixat que van ressuscitar cada...
Bueno, és que, clar, si ho mira des d'aquest punt de vista, jo quan era petit no entenia que el 25 de desembre naixia el nen Jesús.
Sí, i després ja moria.
I amb 3 mesos ja el pelaven. Hi havia alguna cosa que no...
Però quan, no quadrava.
Però quina edat tenies quan pensaves
quan
això?
Quan era petit, anava allò que em feien estudiar el catecisme, aquestes coses. No ho entenia, pensava, però com pot ser que neixi el 25 i ja l'estaven pelant?
Era un nadó i ja l'estaven pelant.
Si no ha tingut temps de créixer. Era com un, saps?
Sí, sí.
Perquè m'hi has esperat 33 anys. A fer Setmana Santa m'hi has esperat 33
anys. No, 33. Clar, són els anys que passen fins que...
Serà Nadal i després al cap de 33 anys.
Clar.
Bé, ara entrem...
No em quadrava, les dades pensen, no em quadrava.
Ara entrem a Ministres Ignorantes, que la Glòria Serra va estar...
Què tal, com li va anar?
Doncs li va anar bé.
Pensa que el proper torn hi vaig jo, ja.
Allà és el proper torn, ja?
Estic nerviós.
Ai, però quin dia vas a gravar?
Ara, la setmana que ve, no la vinent.
Ah, que bé. Escolta, però suposo que et pagaran l'AVE per anar cap allà, no?
M'ho paguen tot.
T'ho paguen tot? L'hotel també? Passes la nit allà?
Bueno, això és... Em paguen l'AVE, em paguen els taxis.
Oh.
Em paguen per anar allà.
Ah, també?
Em paguen per anar allà. Em paguen si cal l'hotel. Igual que aquí. Igual que a Catalunya.
Ai, quin nivell.
Catalunya és també és la mateix.
Per cert, Toni, que ens diu el David Solans que la secció de l'Albert Pla es diu No em vinguis amb històries.
Correcte, sí, perdoneu. Que
però que la d'ahir no la trobaran perquè encara no l'han penjat.
Bueno.
D'acord? Ah, que ho sàpiguen.
No.
Es poden descarregar l'hora sencera, això sí, d'ahir,
doncs
entre la una i les dues.
Doncs us descarregueu l'hora sencera del dia lliure.
I cap a dos quarts de dues, aproximadament, fa la secció de l'Albert Pla.
I ho disfrutareu.
No,
la versió es penja al moment, Això va...
Versió, sí, és veritat.
El cap de setmana hi ha uns serveis mínims, eh?
Ah, sí.
Tu has vingut mai al cap de setmana aquí?
Fa molts anys.
I tant.
Tu has vist el Bundó? Tu agafa't una foto del Bundó de fa 10 anys i ara. O sigui,
no és el mateix.
És un home que...
diferent.
O sigui, cabell blanc, el Bundó...
O sigui, sí que s'ha fet gran.
El cabell el té com la samarreta del Real Madrid.
És un senyor, és veritat.
Ha envellit. O sigui, el veus?
Que és el cap de setmana.
No, el cap de setmana aquí és com,
sí, és
tempo, com anar a treballar a les barricades, eh? O sigui, és com anar a treballar... Què et diré jo? O sigui, tu has treballat el cap de setmana?
Sí,
què?
I eren poquíssims, encara menys, eh?
Ui, feien
menys
hores,
també t'ho dic. Feien menys hores.
El cap de setmana, el Bundó s'asseu en aquesta taula i l'electricitat se la produeix ell amb una bicicleta estàtica.
No hi ha ningú, però es treballa bé. Es treballa bé.
És un altre tempo.
Escolta, l'Endrina ens diu que acaben de penjar ara la secció.
Mira que
anem
a veure.
Anem actualitzant.
El cap de setmana va tot a un altre ritme.
Bé, estic intentant anar.
Arribes aquí, per exemple, hi ha una cosa que no he entès mai. Tu arribes al cap de setmana, un dia qualsevol,
sí.
Dissabte o diumenge és igual, hi ha 800 diaris.
Sí, és veritat. Sense obrir, efectivament.
I posen cada feix en cada programa que no hi va ningú.
Però uns feixos de diaris...
Jo passo més tard a buscar.
70 o 80 diaris...
Ah, és
vostè que es ve. I vostè el recull els papers per fregar. I aleshores, bueno, hi ha 80 o 70 diaris...
Sí, sí. Amb les seus dominicals,
ja, corresponents. Els del Bundó, que són
aquests estan buidats. Aquests els han buidat.
Estan allà enganxant en celo els guions, perquè la impressora a vegades falla. I para de comptar.
I les neveres molt més buides,
Vinc
aquí, això
és el cap de setmana.
Bé, doncs esperem el Toni a l'Il·lustre Ignorantes, però el tema d'aquest últim programa, que va estar a la Glòria Serra, era la pitjor inversió que has fet a la teva vida.
Sí.
Tu, per exemple, quina és la pitjor inversió que has fet?
La pitjor inversió?
La compra del pis, per exemple, aquest que estàs, o no?
No.
No? Aquesta estàs content?
La pitjor inversió és, a dia d'avui, el canvi del pla de pensions gràcies a l'assessorament del meu agent del banc.
Del banc.
I m'he frenat de dir el banc
per problemes.
Sí, frena.
Dos bés,
et va fer canviar el pla de pensions i ha sortit perdent.
Me'l va recomanar, em va dir que era el millor que podia fer.
Una puta merda!
Doncs mira, anem a escoltar la Glòria Serra.
Una ganga.
A veure.
Gloria.
Bueno, yo la peor inversión, ahora voy a tirar piedras contra el tejado de la sociedad, lo digo ya, para que luego no haya reproches.
Pero vas de cara.
Sí, sí, yo lo digo de cara. Yo porque invertí en una cosa que es una pura fantasía, que es un plan de pensiones.
¿Ves? ¡Mira! ¡Hostia!
A ver, y rápido la luz, porque lo abrí creo que hace 15 años y me parece que no llega a 3.000 euros lo que es. O sea que, bueno, como jubilación, como plan, bueno, como plan es malo, como jubilación, esto... Y voy a tirar otra piedra, esta más gorda ya, sobre el tejado de la sociedad, libros.
Libros también.
Lo que yo me he gastado en libros no están los escritos, pero libros que he ido arrastrando cual caracol por varias ciudades y en trasteros, y que me los he vuelto a comprar varias veces, porque he tenido libros en trasteros y yo decía, sí, pero lo quiero volver a tener, y he llegado a tener tres veces el mismo libro. Y luego resulta
pero
que...
Pero por no buscarlo.
Claro, por no buscarlo.
Por no buscarlo.
Fixa-vos un detallet. Ja està parlant en andalús.
Sí.
No. Ja està fent el deje andaluz, com el Francino, com el Buenafuente, sí. com el Carlos Herrera, com la Barceló, sí, tots aquests. Sí, sí, sí. I estic segur que quan... Esta coja, que estamos aquí, hemos ido aquí a buscar una part de menciones.
Es que no hi ha cosa més patètica.
Que m'han dado unas pensiones.
Ara de què fa?
D'andalús, de Glòria Serra.
Home.
Que m'han dado unas pensiones.
Glòria Serra, perdona. No fa això ni posa aquest accent. Només diu que estupideses.
Ja fa l'accent a ti, tu faràs el mateix que vagis allà. No, que no és nàtic, que sou catalans.
Doncs mira, la... Jo parlaré, perdoni.
Estamos aquí, que entran. Córtame el jamón.
No faré de los morancos.
Córtame el jamón.
Doncs la Glòria Serra també, la pitjor inversió a la plana pensió. Vinga, acabem amb el Jordi Hereu, que va apareix al Pentàgon.
Ah, sí? Pensava,
ostres, que el Jordi Hereu fa temps que no el veig. Què està fent?
Està als satèl·lits, eh?
Perdona, que...
Tu fixa't, tu segueix la pista dels que han estat alcaldes o han estat governs... Bueno, sobretot socialistes. Si tu has de fer carrera política, no t'equivoquis de partit.
Socialisme.
On tens sortida segura i ben col·locat els socialistes.
Sí.
Mira el Jordi, el Joan Clos, sí, va estar allà amb un xollo.
Va estar ambaixador a Turquia, no?
Després, no, va estar a les Nacions Unides, sí, li van donar un càrrec. Va estar a l'Àfrica no sé quant de temps,
sí,
tirant de la rifa. I ara està d'ambaixador.
President d'Hispassat, ara?
No, dic el Joan Clos.
Sí, sí.
Ah, i ara el Jordi Hereu, president d'Hispassat. Comença a repassar. Tots tenen unes col·locacions... Que, escolta, jo doncs, si m'he d'apuntar algun partit, m'apuntaré el PSC.
Doncs la Rahola, que estava al plató, li va recordar això que dius justament tu. Anem a escoltar exactament què és el que fa el Jordi Hereu, i escolta'm, està excitadíssim. Home, amb clar, el satèl·lit collons, que arriba a Brol.
Joan Clos ara presideix l'Associació de Propietaris de Vivenda en Lloguer.
Cuidao.
I va ser director executiu del programa de Nacions Unides per als Assentaments Humans.
Sí, sí, i on vivia?
I què vols dir?
Perdona, i va ser, i si no recordo
també
malament, va ser ambaixador
d'Espanya a Turquia i a Azerbaijan. Sí.
Per això et dic.
Azerbaijan.
Sí.
Bé, anem a veure exactament què és el que fa i els satèl·lits on arriben, sí, perquè arriben a tot arreu.
El mes de febrer vam llançar un satèl·lit que és una experiència meravellosa, és una cosa fantàstica. Miri, aquest satèl·lit nou té clients com... l'operador de telecomunicacions de Groenlàndia.
Fixa't, la gent que viu allà.
I un altre que el que donarà és internet als avions que van d'Europa a tot Amèrica.
Sí, sí.
Però, això és per donar...
Això és el que fa vostè.
Sí, això és
quan algú diu que vostè està allà perquè hi ha allò de les portes giratòries, li sap greu o no li sap greu?
No, entre altres coses, perquè jo a l'any 12 jo em vaig fer autònom. Vaig fundar amb amics una empresa de la que jo he viscut durant 11 anys. Que la meva condició va ser, jo cedeixo això si puc mantenir la meva vida com a autònom.
A mi em sorprèn que Jordi Hereu sigui el president d'Hispassat i evidentment que si no haguessis estat exalcalde de Barcelona i socialista i etcètera, segurament no tindries aquest càrrec. Ara, dit això, que vagi bé, diguem-ne.
Bé, doncs vinga, ja està.
Sense
escoltar tu el tall, ja sabies exactament que és la mateixa opinió.
4 i 9 minuts, fem una pausa i gràcies, Rocco.
Deixa-ho passar l'accent andalús, vinga.
Dos tontos, muy tontos.
Y un rebujito con la caña.
Y els hi dic en castellà. Dos tontos, muy tontos.
Tillo, tillo.
RAC 1. Viu la cultura, gaudeix de la gastronomia i passeja entre els colors d'un entorn privilegiat. Experimenta l'aventura de la Noguera Pallaresa, un dels rius més poderosos d'Europa. El Pallars Sobirà no te l'acabaràs. Turisme.pallarsobirà.cat.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Esta Semana Santa que nada estropee tu viaje. En Feubert dejamos tu coche a punto para la carretera. Y además más barato. Compra tus neumáticos en Feubert y llévate dos al precio de uno. Descúbrelo en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución, 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
El 6 i 7 d'abril al Teatre Lliure, One Song, de Mieu Aglop, un cant a l'esperança vital. Segons el New York Times, un dels 10 millors espectacles europeus del 2022.
I el 31 de març i l'1 d'abril, Kingdom, d'en Cecil Van Dalen, una faula èpica sobre el fracàs de la civilització occidental.
El lliure més internacional, al teu abast. No et quedis sense entrades.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
RAC 1. Anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí, i recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
El cotxe dels Mossos d'Esquadra s'ha posat darrere de la comitiva, ha procedit a la detenció.
I demano amablement que m'acompanyi. Baixeu-vos.
Sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia.
Sí, perquè la justícia encara falta saber la lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la ciutat.
Confirmem a RAC1 que Clara Ponsatí, a aquesta hora del matí, es dirigeix a Brussel·les i que serà, per tant, en el ple de les 3 de la tarda.
Passi el que passi, passa a RAC 1.
RAC 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
A veure, tenim un enigma pendent, tenim a Míriam Díaz, que tot seguit ens porta novetats relacionades amb el Barça, per tant, Gat
Negre,
atents.
Què ha passat? Què ha passat? Què ha passat?
Què tal, Míriam? Bona tarda.
Bona tarda.
Però abans anem a resoldre l'enigma d'avui. Em parlaves, em preguntaves si a Polònia m'havia imitat.
Sí, sí, sí.
Tenim la primera i última imitació, que la va protagonitzar, com deia, Ivan Lavanda, i va ser aquesta.
No m'agrada aquesta aigua.
És cafè, eh?
Doncs no m'agrada aquest cafè.
I per què em veus?
Perquè no m'agrada no veure. Bona tarda, per dir alguna cosa. Sort que ja és dijous i s'acaba el Mobile, perquè quina mandra venia a fer el programa, xatos. Jo ho faig per vosaltres perquè us fa il·lusió. Falta molt per les 7.
Acabem de començar.
En fi, avui tenim amb nosaltres... si encara no he dit qui tenim. A veure, avui tenim amb nosaltres el president Artur Mas. Bé, bona tarda, per dir alguna cosa. Què? Què tal?
Bé, escolti'm, content, acabo de ser avi.
Quina mandra ser avi, tu. En fi, vostè volia parlar de les declaracions del Jorge Fernández... En fi, vostè ja m'entén.
Si em permet, m'extendré una mica.
Perfecte, així no parlo jo.
Bé, volia aprofitar per fer una denúncia contra el senyor Fernández Díaz. Escolti'm, com pot ser que ell ara es queixi de que hi ha una persecució judicial contra el PP, escolti'm? Precisament ell, que durant la meva campanya... vull dir, la del Romeva, va ordenar un escorcoll a la seu de Convergència.
És que em sembla intolerable.
Exacte. És intolerable que no hi hagi separació de poders.
No, el que em sembla intolerable és que en aquest estudi hi hagi algú més enfadat que jo. Falta molt per les 7.
Només han passat 2 minuts.
Perdoni, no li interessa el que dic? Aleshores, per què em feia venir?
Per omplir programa. Ja són les 7.
Miri, si no li interessa res del que dic, jo me'n vaig, eh?
No, escolti. El que se'n va, sóc jo. Bravo! Oh, quina porta més lletja!
Bé, doncs, continuem amb el programa, eh? Ara no aplaudeixen.
Què t'ha semblat?
Puc entendre que no hi hagi hagut més. Que no hi hagi hagut més gags.
Per què?
No. El, bueno, no, bé.
És com una sàtira.
És que no, no és humor, és burla, eh? Això és burla. No, s'estan burlant de nosaltres. No, això és diferent. Un és fer humor, l'altre és burlar-se. No, això és burla.
És una sàtira.
Estan ridiculitzant.
Dels aplaudiments i del mal humor que té.
Sí, no, això està bé.
A mi em va agradar.
Això està bé.
A mi això em va agradar.
I he trobat graciós i tot.
Bueno, no sé, ja l'he dit. Jo vaig preguntar, dic, com és que no? Va dir, no, ui, és que TV3 no... massa racó. Bueno, aquestes faleres, aquestes dèries que tinc. No els d'ara, eh? Els d'abans, ho dic perquè això bé és històric. Però bé, és la primera, per tant, i última. Ja te l'he imposat.
Bueno, pues ara et podrien, no sé, canviar la direcció de TV3.
Ui, ara, pel que em diuen, que és pitjor. Però bé, en tot cas, deixem-ho aquí per si he de canviar d'aires, perquè no sé pas com acabarà la temporada.
I que al final que la porta no t'agrada també és veritat.
Sí, sí. És que a veure, diu grans veritats
aquest cas. No és que no m'agradi. Durant molt de temps aquesta porta no es podia tancar, perquè havia de venir 3 gimnastes que estan al gim, estan tot el dia fent bíceps per tancar-la, perquè no hi havia manera de tancar la porta.
El redactor que va del GAC havia passat per aquí o no?
Desconec, no sé qui són. No tinc el plaer de conèixer els guionistes del Polònia.
Doncs recordem que avui és el dia del Mundial de l'Art de Sant Martí, mal li pesi al senyor Marcelí. I llavors us donàvem tres afirmacions i havíem de dir quina era la certa. La opció A és que mai veurem un arc de Sant Martí a l'hivern, la B és que mai veurem arcs de Sant Martí de nit i la C és que mai veurem un arc de Sant Martí just a sobre nostre. I la resposta correcta és la C. Si us hi fixeu, sempre que veieu un arc de Sant Martí, doncs sempre està com davant dels vostres ulls, però mai està a sobre, i això és pel fenòmens físics de la refracció i la reflexió de la llum solar, mai pot estar a sobre.
També serà un perill que si cau a sobre et talla pel mig. Allò és prim,
I són les altres dues opcions eren certes, els arcs de Sant Martí es veuen durant tot l'any sí que es poden arribar a veure a Sant Martí la nit. És més difícil, però amb lluna plena i les condicions idònies, doncs sí que es pot veure art de Sant Martí la nit.
Doncs l'opció correcta, com diu el Dani, és la C. Avui hem rebut 601 mails i d'aquests 481 són correctes. Míriam, un número de l'1 al 481.
Doncs el 333.
Molt bé.
Demà és el Dia Internacional d'Informació sobre el perill de les mines antipersones.
Dios mío. Això sí que és un dia bonic. Me recuerda la caja de zapatos.
333 és un número màgic.
El 333 li correspon a José María Espinosa. Diu, bona tarda, la resposta
és... de los Monteros?
No posa la continuació del cognom.
I perquè si no...
De Vox, eh?
És Imagines. Josep Maria. No, no, perquè veig que el mail posa Josep Maria, tot i que signa com a José Maria, però posa Josep Maria, per tant, no és. Bona tarda, la resposta és C, una salutació, José María Espinosa, però és Josep Maria.
Molt bé, doncs, felicitats al Josep Maria. Míriam Díaz, començarem a repassar com està la tarda amb aquest comunicat del Futbol Club Barcelona.
Què ha passat?
Que és el...
per favor! Més desgràcies, no, eh? Que prou penitència portem.
No pateixin. És en resposta al que ha publicat avui La Vanguardia, en portada, que
Javier
Tebas hauria creat proves falses en el cas Negreira.
Vaya, con el Telbas.
Imagina't.
Doncs,
collons, quins
això,
collons?
Tebas ha reaccionat aquest matí amb un tuit negant que tot això fos veritat.
Pot veure,
tenim comunicat al Barça demanant la dimissió del president de la Lliga de Futbol i que doni explicacions en públic sobre aquesta informació que avui ha publicat la Vanguardia. També alerta que això, si li passa al Barça, també li pot passar a altres clubs de la Lliga, per tant que altres clubs estiguin atents a que aquesta persona s'extradeix en les seves funcions i s'inventa proves falses, i diuen que no és el primer cop que ha anat contra el Barça i contra els seus directius i contra el club, per tant en demanen la dimissió, però ja saben que Tebas no plegarà i per tant han d'estar atents a noves funcions i noves accions que pugui fer l'actual president de la Lliga. Per tant, és divorci total.
Però no és de veure de quin partit és. Sí, ell ho diu, que és de Vox. És de Vox, però ja està. Aquests que són? Són feixistes, no? Que jo sàpiga.
Ens té de cua d'ull. No ens pot ni veure que et tembles.
Bé, mentrestant, el clàssic ja s'està preparant. Recordem, partit de tornada aquest proper dimecres, que cau començant la Setmana Santa, a les 9 al Camp Nou. Això sí, sense mosaic i sense dinada directiva.
Exacte. Com tampoc hi va haver mosaic al clàssic de Lliga, aquest dinar de directives previ al clàssic, perquè recordem que les relacions entre Barça i Madrid s'han refredat moltíssim després que el Club Blanc s'ha personat com a acusació particular en el cas Negreira. I per tant la resposta, recordem, de Florentino Pérez va ser no viatja a Barcelona i ara està per veure què fa demà.
Connectem amb el restaurant Botafumeiro, on està acabant, suposo que a aquesta hora ja, acabant de dinar el president Blaugrana. President, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? No hi haurà, finalment, dinar de directives dimecres, ni mosaic.
Correcte, ho confirmo, ho celebro, serà un gran estalvi pel club. Ens estalviarem entre 1.500, 2.000, 3.000 euros, que això ens anirà molt bé. Que
si és, en què els invertirà? Allò que es deia... dels concursos de televisió. I con este dinerito...
Per tapar forats.
Per tapar forats. El Barça no és tapar un forat, sinó que és un forat negre.
Bueno, en aquest cas servirà per fer una oferta més temptadora pel Leo.
Amb 2.000 euros.
Perquè pugui venir al Barça segur. Amb 2.000 euros més segur que el Leo.
Segur que li ve de l'oferta de 2.000 euros.
Serà el factor clau. I bueno, i si no ve el Florentino, pues més menjar per mi. I parlant de menjats...
Oye, Moncho, Gaddafi! Gaddafi, chato! Oye, tráigueme mariscada... Pogavante, cigala, langostino, gambeta, almeja, berberecho, sepia... Collons, quin caràcter. Bueno, és que diu que hi haurà poc menjar. Bueno, pues añade, tarta Santiago.
Sí,
vale. Vale. Sí, pulpo feira, també. Diu que demanar poc.
Ha dit sandia, eh?
Jo ho he sentit. Sí, sandia no. Traeme tarta tatín.
Bueno, estem... Deixi estar el Moncho que la fi estigui per nosaltres.
Xuletón, langosta a la parrilla i un... Sí, la con grelos. Sí, sí. Us he de deixar perquè és que se'm gira molta feina, eh? Realment no donaré bast. Bueno, això, que re de...
Que és un estalvi. Que és un estalvi.
Evidentment. Vinga, gràcies,
president. Ratifica i confirma que demana la dimissió del president de la Lliga, que, per cert, de la informació d'avui de La Vanguardia s'han fet ressò diferents mitjans internacionals i alguns, la gran majoria de mitjans espanyols, que
no
en facin ressò.
Atacarem
la premsa que tenim.
Quina cosa més rara.
Míriam Díaz, parlem ara de Setmana Santa, perquè ja han començat amb les processons i hem de començar amb un incident que ho podríem avaluar o podríem passar a desgràcia. que sí, podia haver anat a més.
És que quin disgust que porten els veïns del poble de Vélez a Màlaga. Perquè ahir, doncs, aquesta processó de Rams amb la Verge del Rocío de la confraria de la Pollinica, sí, doncs... tragèdia, Toni, perquè roba, espelmes, una mica de vent i et pots imaginar, doncs, què va passar. La Verge comença a cremar i arriba el caos.
Què riu? Estúpid.
Agua.
Però què va passar aquí?
A veure, sembla que una espelma mal col·locada hauria caigut del seu punt de suport i de cop, clar, es veu com aquesta verge comença a cremar molt i molt ràpid.
Perquè, clar, tenia un manto molt llarg, exacte, i molt gran i molt, sí, preciós, que ocupava tot aquell pas de setmana.
I, clar, de cop va pujar les flames cap amunt, cap direcció amunt, a la cara,
sí, sí, sí,
i els cabells. I, sí, finalment, dues persones, dos dels devots, van cremar
i tot, eh?
I fins i tot amb les mans intenten apagar-ho. Finalment es va poder pagar amb els extintors de la policia local. Aquestes dues persones estan ferides, sobretot a les mans.
Jesus.
I la Verge, evidentment, ha tingut danys importants a cara i mans.
Jesus.
La confraria ha demanat respecte i han demanat que no es difonguin imatges i vídeos del moment, però...
No, que estiguin tranquils de la confraria, perquè són unes imatges...
Per davant, per darrere, pel costat...
Que no s'han dit.
O sigui, de tots els
costats. Que estiguin tranquils, perquè...
Hi havia 700 persones filmant...
Totes.
Qui no les ha vist és perquè no té xarxa social.
Està mort. Qui no ho ha vist, està mort. Sí, sí. Estàs viu, ho veus segur.
per força.
Però és que, atenció, la cosa no queda aquí, eh?
Ai, ai.
Des de divendres tenim dues verges més cremades.
¡Barbacoa, me quemo!
Dues verges.
Per cert, Míriam, que ens diu a l'Endrino que el poble és... Es diu Vélez Màlaga.
Sí.
Vélez Màlaga, no és Vélez a Màlaga,
Vélez,
sinó que el nom
Màlaga.
Inclou,
sí, sí.
Vélez Màlaga. Eh?
Sí, sí.
Com a Moncada Bifurcació,
pues el mateix. Doncs no tenim una, sinó tres verges cremades en tres dies. Escolta'm, això és un rècord, eh? Divendres, un tros d'espelma va caure sobre el vestuari de la Verge dels Afligits a Chiclana. Per tant, mateix modus operandi, diguéssim, mateix inici que aquesta, sí, de Vélez, sí, Màlaga. Sí. Es va poder actuar a temps i només s'ha cremat una galta i la mà dreta.
Jesús,
ara, s'està reparant...
Però tot per les espelmes.
Sí. Tot per les espelmes.
Bueno, és que volen ser morenetes.
Sí, volen copiar Catalunya.
Amb això... No, sí, no.
Però la moreneta, perdoni, no és negra perquè es va cremar.
No es va cremar mai la moreneta.
No, però és el fum.
Es va fumar. Això és el que diuen uns experts que a mi m'agradaria veure...
És com el salmó fumat, però és una verge fumada. Sí. Però una fumada de porro saltat, que vull al respecte, això no vull dir-ho,
A mi no fa gràcia, eh?
No, vull dir-ho, això de fumada, per respecte.
Faci el favor, eh? Faci el favor.
Però amb la moreneta sí que es va parlar d'aquest... Que té el color negre perquè es va fumar d'un incendi.
Això és el que es diu, però jo em fa l'efecte que... Què saben ells? Si no ho saben.
Si van fer una...
Si no saben.
Però si li estic dient que van fer...
Però si li estic... Miren tot amb uns trastos, que aquells trastos no van...
Si li estic dient...
Tots aquests científics...
Li van fer una radiografia... Bueno, serà que té ossos. Una radiografia. No, és que hem fet una radiografia i hem vist que és blanca. Perdona, i les vergenes, ¿des de cuándo tienen huesos? ¿Des de cuándo tienen huesos les imatges?
Què buscaven els ossos?
Si són de fusta.
Perdoni un segon, si a vostè li fan una radiografia, els ossos de quin color són?
Blancs. Però si no en té d'ossos, l'escultura.
Hasta el més negre dels negres té l'os blanc.
Fixi's.
És que
ja et dic que els científics són...
Van perduts. Sí. I això del foc aquest, això ha passat per les dates d'aquestes, que la Setmana Santa ha caigut tan a prop de les falles,
sí,
que la feina de la gent es confon. I veu un ninot allò de cartró pedra i ho crema. Perquè ve de la inèrcia de l'altra... Home, no, és un ninot o és real? És real.
Home, no, és una imatge. No,
un ninot, no és, no, és real, potser?
No, és un ninot, no, però és una imatge. No és una imatge, és un ninot.
Va, que em queda una verge cremada per comentar. Aquesta és la de la verge de la parròquia de Santa Maria de Gràcia a la localitat sevillana d'Almadén de la Plata. Aquí estava la verge en el seu lloc, davant d'un retaule, i es veu que curtcircuit... Es crema el retaule i es crema la verge. Però és que aquesta no s'ha pogut ni salvar.
Què dius, ara?
molt, molt danyada i no ara? Creuen que
si Déu existeix, s'estan fotent de nosaltres.
Per tant, escolta'm, tres dies de Setmana Santa, tres verges
perquè altres anys han caigut, sí que han caigut verges altres anys, però aquestes cremades...
Sí, totes igual, bueno,
perquè cada vegada suposo que té més ganes de gresca que està dalt. Cada vegada té més... No us en doneu? Mireu el món una miqueta. Està de guassa.
Això
no pot ser seriós. Això no és seriós. El que es veu al món no és seriós.
Això ho hem fet per cobrar el seguro, perquè sempre que hi ha incendis és un circuit. Silenci. Anem amb la notícia política del dia, amb el col·laborat aquest entre Podem i Sumar, que...
No, és el mateix o no?
El què?
Sumar i Podem.
Bueno,
Podemos sumar.
Ara li explicarà a Míriam Díaz, que és la que segueix la qüestió amb tot l'interès.
Ell és la política, eh?
Sí, veiem la política.
Podemos
com
sumar...
a l'Adrià Santa Susana, que els encanta, sí. La política els encanta. Endavant.
Podemos i Sumar, que serien Pablo Iglesias versus Yolanda Díaz. Yolanda Díaz és com el dofí, el delfín, no?, de sí. Pablo Iglesias.
Bueno, seria la escissió, no el dofí,
però ara ja és escissió.
Ara ja és escissió?
Sí, ell va ser qui va dir, per a mi la meva successora és Yolanda Díaz.
Però ara no li agrada la successió i ara ja no és la successora, sinó és l'escissió de Podem.
L'escissió.
Doncs mira, la vicepresidenta espanyola, recordem que ahir és el dia oficial que va dir que vol ser candidata de Sumar a les eleccions espanyoles, a un acte on no hi havia ningú de Podemos. Ai. En declaracions avui a Televisió Espanyola, Díaz considera que és un error i demana a Podemos que aclareixi la seva posició. La resposta ha vingut de Pablo Iglesias al món RAC1, que creu que anar separats podria ser un desastre total.
Creo que ha de ser Podemos quien debe de explicar por qué en un día que era importante para España y que era un día alegre, no estaban. Han decidido, han tomado una decisión, han quedado fuera.
La clave es que ellos tienen que decidir si quieren ir con Podemos o no. Cada vez van posicionándose más en la lógica de mejor sin Podemos. Yo creo que eso sería un error terrible, una tragedia electoral y política.
En què no es posen d'acord? Doncs qui ha d'encapçalar el projecte i com han de ser les primàries. Tot i això, els dos partits asseguren que, bueno, el moviment asseguren que volen posar-se d'acord, per tant, veurem.
Bé, aquí dimecres... dimecres o dijous?
El dia miércoles.
El dimecres. Ens va ja fer una metàfora del que és ara mateix Podemos i Sumar. Va ser Ernesto i Kaiser. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Recordo...
Què records, Tom?
Bona tarda, Tom.
Bona tarda, Tom. Què records, Tom?
La metàfora de la pel·lícula...
Claro.
Rebelde sin causa.
Rebelde sin causa.
Aquella imatge, vam recuperar aquella imatge, sí, que els dos cotxes van fins al final i quan estan a tocar...
Hay uno que para. Hay uno que para, y no como la metáfora que usted me dijo de tema de Luis, que eso no tenía ninguna gracia en ningún sentido. Eso de Podemos y Sumar, de Yolanda y de Pablo Iglesias, bueno, la relación entre todos...
Es un estornut, es al colmo ya.
Eso, querido Tom, eso es lo mismo que pasa en la película El Guateque de Peter Sellers.
¿Qué pasa en la película?
Bueno, claro, Tom, hay el momento de la mesa... Cuando ya Peter Sellers está dentro de la fiesta, sí. Y le invitan a comer porque hacen una comilona. Entonces, hágale estornudo ya, hágale estornudo, porque estamos esperando a ver si estornuda, querido Tom.
Un atac d'estornuds, però això que fas d'estornuda en silenci, diuen que va molt malament.
Eso es muy malo para los pulmones y para los esfínteres.
Diuen que no va bé, eh?
Eso revienta los esfínteres.
Més rebentats del caltín, ja no ve.
Pues eso es lo mismo que pasa en el Guateque de Peter Sellers.
¿Qué pasa en el Guateque?
El momento de la mesa con los invitados, cuando invitan a Peter Sellers a sentarse y le dicen que no hay silla para todos. Y entonces, claro, se sienta en una silla muy pequeñita, al lado de una mujer, y le ve muy pequeño, como si fuera un pequeño enano. Y bueno, aquí está el fragmento.
Ustedes, no creo que aquel es su sitio.
No encuentran sitio.
Gracias, señor.
Señor Baxi, ¿verdad?
Eso es, el mudo de Baxi.
No hay silla.
No hay silla.
Señora Clatterbank, diga que se junten un poquito.
Levinson, traiga una silla para el caballero.
Traiga esa silla, Levinson. No se moleste por mí.
Dios mío, ¿cómo ha encogido usted tanto?
No es nada, es que estoy más cerca de la mesa. Mi silla es más baja que la suya.
Claro que está el tema, es clarísimo. Entonces, es más bajito, Pablo Iglesias.
¿Qué nos vols explicar en aquest document?
Pablo Iglesias es Peter Sellers. Entonces, él es el invitado, porque ahora ya Podemos, ya no queda nada. Es Sumar.
¿Cómo?
Entonces Peter Seller, que en este caso Pablo Iglesias, está invitado a la cena que hace Yolanda Díaz. Entonces, está ahí sentado, bajito.
¿Pero quién es Yolanda Díaz?
Yolanda Díaz es la que está sentada delante de Peter Seller, que es Pablo Iglesias.
Le dice,
entonces,
te veo más bajito.
No, esa es la de al lado. Ah. Esa es la del lado, esa no tiene nada que ver. No, eso es una cosa que no tiene nada que ver, es circunstancial. Entonces, Peter Seller se sienta, queda bajito, y después viene el momento que sirve el camarero, que va borracho.
¿Pero por qué le posa la cadira más baixeta?
Porque no hay otra. ¿Por qué dónde está Pablo Iglesias? Está bajito.
Ah, perquè està baixet. Ell.
Està bajito.
Però què vols dir que està baixet?
La que reparte la silla no le pone...
És que no entenc res.
Entonces llega el moment que el camarero que va borracho, que se va bebiendo todas las copas, sirve el pollo. Y Peter Seller, cuando está cortando...
¿Pero el camarero quién sería?
Pedro Sánchez, porque es el que está viendo todo el pollo. Sánchez está ahí viendo, tomándose las copas, porque lo está celebrando como si están peleando. Y entonces le sirve el pollo a Peter Seller, que es Pablo Iglesias. Y en ese caso, Pablo Iglesias, cuando está cortando el pollo, le sale disparado el pollo y va a parar justamente a la cabeza de la mujer que lleva la corona, que en ese caso es Yolanda Díaz. Entonces le queda el pollo pegado a la corona.
Me
y claro, eso es...
Elemental.
Entonces se queda el pollo pegado en la cabeza. Y cuando, en ese caso, Peter Seller le pide al camarero que le quite el pollo de la cabeza, va el camarero disimuladamente, que además va borracho como la cuba, y cuando le quita el pollo le arranca la peluca, porque resulta que Yolanda Díaz, que es la mujer que está...
Ernesto, si te parece, ya lo abordamos...
Entonces, en ese momento, sale de la cocina...
Lo abordamos ya el miércoles.
Sí, exacto. No me ha dejado contar.
No, bueno, ya el miércoles ya lo abordamos.
Y sale de la cocina y queda el camarero amorrado en la mesa, y si le meten de hostia que lo dejan tieso.
Bueno. En otros términos.
En otros términos, es el momento.
En otros términos, está a punto de reventarme la cabeza.
Es el pollo, el pollo.
El pollo que llevas en la cabeza, sí, Ernesto. Bueno, anem a altres coses. Polèmica a França. Avui no es parla de res més que de la portada de la revista Playboy, i no perquè hi surti una model, sinó una secretària d'Estat.
La secretària d'Estat d'Economia Social i Solidària, que es diu Marlène Schiappa. És la primera política francesa protagonista de la portada d'aquesta revista i surt amb un vestit blanc, ensenyant l'escot, les cames obertes i amb una bandera francesa de fons. Dins la revista eròtica li fan una entrevista de 12 pàgines, on explica una mica, doncs...
És donar l'argument, allò que fèiem quan érem petits, que les revistes d'aquest tipus, l'interessant eren els articles, no les fotografies.
Clar, el reportatge doncs, ha dividit França i el seu propi partit. La primera ministra Elisabeth Borne li ha retret que hagi fet això en plena onada de protestes per la reforma de les pensions. En canvi, el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha defensat Schiappa en una entrevista a la televisió francesa Europe One.
Ser una dona alliberada no és tan fàcil. Madame Schiappa té el seu estil, però espera, ningú ha vist aquesta entrevista. Jo no he llegit aquesta entrevista. Ningú l'ha llegida. En primer lloc, estem comentant coses que no hem llegit. En segon lloc, la senyora Schiappa va fer saber, perdó, entrar en aquest detall, que no estava despullada en aquesta revista.
Dans ce magazine.
I és que la revista surt dissabte. Fins dissabte no es podrà llegir aquesta entrevista, però ja s'ha filtrat la portada, que és el que ha generat. Ella s'ha pronunciat a Twitter i ha dit que defensa el dret de les dones a disposar del seu cos, com i quan vulgui.
Això ho hauríem de fer aquí. Que s'ha fet això de França, aquí a la Generalitat, o alguna consellera, alguna cosa. Que sortia una revista d'aquestes, tu. Clar, no ho fan els francesos. Ho fem nosaltres. Això podia fer-ho la consellera de Feminisme, per exemple. Consellera de Feminisme?
Sí.
Qui és? La Tània Verge.
La Verge. Ho decideix ella, en tot cas, no?
Però podria fer-ho.
Ella ja farà el que cregui convenient.
Però podria fer-ho, ja està. Mira, escolta, les coses feministes s'escamparien més que mai, perquè sortiria allà, tothom ho miraria.
Exacte.
De manera que la gent ho mirés.
Els homes llegirien les coses de
tipus de gent.
Bueno, justament els homes, que són els homes més masclistes, segons dieu, no?
Exacte.
Sí, és la forma de propagar, de cridar l'atenció.
És que no troba bé.
No, i el que dic és que ho decideixi ella. Vull dir que aquesta...
Bueno, però que ho decideixi una mica...
A la Schiappa, ella ho va decidir ella.
Sí.
Han quedat clar les dues postures.
Ha quedat molt clar, la teva postura.
Ha quedat clar que no l'obligaran a sortir al Playboy.
A la Verge.
Però hauria de...
No, a la consellera.
Sí, a la Verge.
Sí, la Tània Verge.
Sí. Dos minuts i tot seguit Marc Serra aborda una qüestió que us deixarà sense... En fi, sense explicació possible, perquè és una història d'aquestes que llegíem al cap de setmana que encara jo me'n faig creus.
Versió RAC 1.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones, coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. És clar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
RAC més 1 podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
És una d'aquelles històries, una d'aquelles notícies que has de llegir dues vegades per assegurar-te que no és el guió d'una nova sèrie, com per exemple El Comte de la Criada. Els Mossos investiguen si dos joves han estat segrestats i aïllats del món per la seva pròpia família. Ara direu, a quin lloc del món?
A quin lloc del món?
Doncs aquí, a Catalunya, a Arbúcies.
Què dius?
És una de les informacions d'impacte del cap de setmana que a hores d'ara encara no s'ha acabat d'aclarir perquè hi ha algunes versions que difereixen. La filla de la família, de 24 anys, hauria aconseguit fugir d'aquest captiveri familiar i confessar que ella i el seu germà, doncs els seus pares els tenien aïllats del món, que no tenien DNI i que mai havien anat a l'escola ni al metge. Aquest és l'inici del relat que explica detalladament al Punt Avui la persona que ha descobert aquesta història, que és la periodista Tura Soler. Tura, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, Tura, per atendre'ns. Si et sembla, seguirem el relat de manera cronològica, tal com ho fas al Punt Avui, que realment sembla l'inici d'una novel·la. Ens hem de traslladar al divendres 24 de febrer, on, en teoria, la noia segrestada pels seus pares aconsegueix fugir. Ens pots explicar on va parar i què és el que diu?
A veure, ella arriba aquell dia a la nit, que ja era fosc, un noi que viu en una masia d'Arbúcies, també una que està com uns 3 quilòmetres d'on viu aquesta noia, sent que piquen a la porta, va obrir i es troba allà com una aparició, aquesta noia, que li diu que demana ajuda, que l'ajudin, que ella voldria viure la vida i conèixer el món, i li explica que no ha vist mai enlloc, li diu amb aquest noi, li diu, ets la primera persona que no sigui ningú de la meva família en qui tinc una conversa així lliurement. Clar, aquest noi es queda com, li diu que té 24 anys,
sí.
Ell ja observa cap a la... té aquesta noia físicament, pot tenir 24 anys, però li dona la sensació que per la manera que, com s'expressa, no?, que és una persona poc madura, no?, com si fos encara adolescents. Llavors aquest noi es veu com una mica sobrepassat amb aquesta història, no? Diu, ara tinc aquí una noia que m'ha picat la porta, que em demana ajuda perquè diu que no coneix el món, que només ha estat tancada sempre a casa seva, que la deixen sortir única i exclusivament dins del cotxe amb els seus pares i el seu germà quan van a comprar a Girona i tornen automàticament, que no ha, i que no ha vist res. Allà a la casa la noia sorprèn quan veu la televisió, veu que diu que a casa seva no en tenen, i veu que hi ha una noia que està explicant les notícies amb el llenguatge dels signes, i queda sorpresa, diu, què fa, no? Què fa aquesta noia? Després, doncs, el noi d'aquesta masia, el que decideix és trucar a la policia dels Búcies, diu, ho tinc aquí, aquesta persona que m'està explicant això, què he de fer, no? Què he de fer? Llavors és quan la policia es posa en marxa, realment també parla amb aquesta noia, que li repeteix el que li ha repetit amb aquest noi, i després arriba a la seva companya, li fan sopar, perquè veuen que la noia està, no ha menjat, li fan sopar, també li donen conversa, també li deixen roba d'abric, i llavors ells deixen, doncs, que sigui la policia, i la policia en aquell moment per telèfon també parla amb la noia, que els hi ratifica això, diu que a casa seva no hi vol anar, que no hi vol anar amb els seus pares.
Ella diu que no hi vol tornar, eh? És a dir, ella va a casa d'aquest veí,
no.
I a casa no hi vol tornar.
No hi vol tornar. Ella demana ajuda per sortir, o sigui, per sortir a l'exterior, sortir al món, no?
Clar, és que jo et volia preguntar que ens detallessis, perquè l'impactant d'aquesta història és quan diu aïllada del món. És a dir, una cosa és que la família sigui protectora, que no vulgui que relaciona, sí. Però jo quan vaig llegir aquesta expressió em vaig imaginar ben bé, o sigui, una persona, com tu deies, que li sorprèn, no?, veure alguna cosa a la tele, aïllada del món, què vol dir?
Exacte. Doncs aïllada del món, el que ella mateixa relata és que no té xarxes socials, no té telèfon mòbil, i que no surt de casa, exactament no surt de casa. Aquesta casa on viu a la Nou és una casa totalment emboscada a Arbúcies, però en aquesta casa no fa gaire que hi viuen. Ells abans vivien a Mata de Pera, però la noia diu que només es relacionava amb que allà a Mata de Pera hi havia tres cases contínues on cadascuna era propietat d'un germà de la seva mare, o sigui, eren els pares i ells i els tiets, i que ella, el màxim que havia parlat, eren gent del seu entorn. Llavors, al final, quan la policia la intenta convèncer, ve anar a casa, primer diu que no, perquè diu que si va amb el seu oncle la tornarà a portar a casa dels seus pares.
Clar.
Però al final diu, bueno, pues sí, a casa del meu oncle hi aniré, i llavors va al seu oncle, aquest oncle que és doctor en psiquiatria, i se l'emporta, i és l'oncle que després, l'endemà, quan la policia se'n va a veure la casa, a entrevistar els pares a casa seva, la mare li explica que és que la noia té un tipus d'afecció, que a vegades té brots, que, i tal, i que, però que no ha anat mai al metge, a la seva vida, però que ja la tracta el seu germà, que és psiquiatre, i llavors relata que, tot i que no té cap diagnòstic, perquè la policia demana, doncs, bueno, ensenyeu-me, no?, doncs, quin diagnòstic té aquesta noia, no?, quin problema té. Diu, no, és que no té res diagnosticat, però ja el meu germà ja la tracta. I, clar, i li relata tota una sèrie de medicaments, diazepam, Soliant, Orfidal, Ciprexa, que diu que els aguarden dintre una caixa forta, i que la noia ja se'ls va prenent.
És a dir, el diagnòstic li fa el germà...
No, però no té diagnòstic. Però, o sigui,
la medicació li dona...
La medicació, exacte.
Aquesta persona que és psiquiatra, i no hi ha una informació... No té una informació del CAP, no hi ha un DNI tampoc pel mig.
No, perquè després el que fa la policia local d'Arbúcies és, com que relaten que venien de Mata de Pera, diu, vale, nosaltres no tenim informació d'aquesta gent, doncs anem a investigar Mata de Pera amb la policia local a veure què tenen d'aquesta gent. I no els hi consta ni que haguessin tingut cap anada al CAP, a l'ambulatori, ni a escola. Llavors els pares el que diuen que és que a ell no li ha fet mai falta anar a la sanitat pública. Però s'ha estat dient que té una malaltia...
Exacte.
Té
una malaltia mental que ha de prendre una medicació molt important i no té un diagnòstic del CAP.
No. I llavors li diuen, bueno, i el pediatre, quan eren petits, els nens, perquè hi ha un germà també, no?, en Fèlix, un altre germà, un germà. I, no, diu, és que quan eren petits, com que la meva germana era pediatre, doncs ja ho va fer ella. O sigui, tenim la germana pediatre, l'altre germà psiquiatre, que se'n cuidarien de tot, segons ells expliquen. Clar, i tot això la policia ho troba ho troba molt, molt anòmal, les beques. Penseu que ells són els municipals del poble, diguéssim. Però, clar, i a més que ells veuen la situació, entren a la casa, se n'adonen compte que la casa està com... bueno, entren a la casa amb reticències del pare, perquè la casa està amb una tanca que ja abans d'arribar-hi, que no pots accedir-hi. Però al final els pares, com passaven en aquell moment en cotxe, els deixen passar, no? Després d'unes petites reticències els deixen anar a la casa, els deixen entrar i es veu bueno, que està tot molt fosc, no? Amb una llum només entra una miqueta de llum de fora. Després la mare explica que és que ella té un problema que no pot que és un problema que li genera si està a prop de les antenes, no? Una mena de aversió o que li provoca un problema que hi hagi antenes, que per això no tenen mòbils.
Per reconstruir el que ens estàs explicant, la mare i la família hauria marxat de Mata de Pera perquè voldrien un espai on no hi hagués antenes, on no hi hagués proximitat d'elements electromagnètics. Això provocaria que quan la policia va investigar aquesta casa estigués fosca, és a dir, es trobéssim en una casa tancada, i no sé si això també provocaria que els nanos no estiguessin escolaritzats.
Esclar, és que el nano... Però, esclar, Arbúcia es fa mesos que hi són, però a Mata de Pera tampoc estaven escolaritzats.
Ja.
Ni a Mata Pera. Després, quan van a declarar al jutjat, uns dels arguments que donen és que, esclar, com el pare és holandès, que en el seu país el tema de l'educació sí que es permet fer una educació a casa, no? Però el que passa? Que llavors resulta que la filla, que ja té 24 anys, i el fill no tenen acabats ni els estudis ni tenen cap mena de titulació escolar que els hi permeti, diguéssim, entrar a moure's lliurement pel món, perquè després la noia també explica que sí, que inicialment la seva mare li feien classes a casa, però com que resulta que ella li tenia un tipus de problema amb la tinta, que la tinta també li provocava com una al·lèrgia, després van deixar l'educació.
Com? Disculpa, la nena no pot. Qui tenia un problema amb la tinta?
La nena, la noia.
La noia no estudiava perquè tenia un problema amb la tinta?
No. Sí, la noia no estudiava perquè no estudiava perquè ells deien que ja ho feien a casa, però després ella explica que va arribar un moment que van dir, ostres, no, que amb la tinta dels bolígrafs amb ella li provocava algun problema al·lèrgic i després ja van deixar d'estudiar. Per tant, la nena no tenen tampoc cap títol, cap... titulació escolar, no tenen ni a la primària, i llavors la nena diu que a ella li agradaria tenir carnet de cotxe, per circular amb cotxe, però clar, no pot treure això, i aquest va ser un dels problemes que llavors a l'hora de decidir què feien quan van portar el cas i interrogar els pares com a persones investigades o imputades, que es deia abans, el jutjat de Santa Coloma, a l'hora de decidir el jutjat, no va tenir aquesta disjuntiva de dir què decidim. Amb aquesta gent són majors d'edat, però és clar, no pots dir-los, bueno, doncs vés, perquè no tenen cap possibilitat, diguéssim, d'actuar lliurement a l'exterior, perquè sí, tota la vida han estat a mercè dels seus pares. I no tenen, exacte, no tenen una xarxa ni d'amics, no tenen ni absolutament ningú. Llavors, al final, doncs, la solució va ser que tornessin, que ells acceptessin de tornar a anar a casa dels seus pares a canvi de que a partir de llavors els hi donguessin alguna quota de llibertat. No, que no,
sí, són,
que
fins són majors, llavors... Són majors d'edat, però considerem que com que han estat aïllats durant tot aquest
temps... Vulnerables, esclar,
no tenen
vulnerables.
Les habilitats per poder fer front al dia a dia d'una persona de 24 anys i del germà, que no hem parlat, perquè el germà també vol marxar de casa, o quin és la teoria del germà?
Té 18. El que explica, esclar, el germà potser el ser jovenet, la noia el que va dir quan es va presentar a la casa amb aquest noi, en Josep, va dir, el meu germà està igual que jo, però ell es conforma. Ell es conforma més i no revela, no? Diguéssim, pues clar, suposo que si no has vist res més, a vegades això em fa pensar una mica, no?, amb la síndrome d'Estocolm, no?, que tu tens por de l'exterior quan a tu tan acostumat no estar només amb aquelles persones, són aquelles de qui depens tu, no? Una mica jo crec que aquest sentiment, està, jo fio cap, són els seus pares, no?
Sí, sí.
És que és complicat, però per això llavors el jutjat crec que va provar de mirar si hi havia algun servei on els poguessin vehicular, però esclar, no són ni persones menors, ni els serveis on es vehiculen gent, per exemple, dones maltractades. Era una altra, és un cas, potser, que, diguéssim, el sistema no el tenia previst.
No, no, estranyíssim, i a cada cosa que ens vas explicant ens va sorprenent
pitjor.
Més, eh? És a dir, tenim, per resumir la història, una persona, una noia que se'n va a casa del veí, li diu que casa no hi està bé, la policia ho investiga, han estat durant molts anys a casa, diuen, aïllats del món, el tractament el portaven fora de la casa, el portava el germà guardava tota aquesta medicació a la caixa forta, ells no tenen ni DNI...
Bueno, teòricament la guardaven ells, aquesta medicació, a casa seva,
a casa
d'ells, sí. Sí, Arbúcies. Bueno, això ara Arbúcies, però esclar, abans ells venien de Mata de Pera. Ells, a Mata de Pera havien constat el padró municipal, per tant, sí que havien estat a Mata de Pera, però no havien deixat cap rastre, diguéssim, ni al sistema educatiu, ni al sistema sanitari, ni en el sistema administratiu, perquè no tenien cap documentació, no estan documentats els fills.
Bueno, els protagonistes d'aquesta història són la família Tejar Martínez, no ho veuen, evidentment, de la mateixa manera, i el seu advocat, el Pau Simarro, ha afirmat que tot es tracta d'un malentès. Senyor Simarro, bona tarda.
Bona tarda.
De tot el que m'ha explicat, què és el que la família no comparteix?
Res.
Miri,
jo el primer que faig és agrair-li a RAC1 que contacti amb un servidor com a representant de la família i representant de la Daniela i del seu germà, també, Fèlix, perquè realment hauríem agraït molt i moltíssim que la persona que va redactar tota aquesta història, que diu que, com deien, que qualsevol parecido con la realidad es mera coincidencia, pues realment hauria estat molt bé que primer hagués contactat amb la família i hagués preguntat i dir, bueno, que hi ha de cert això, perquè no me consta que la redactora d'aquest escrit que surt en el diari en el dia d'ahir hagi contactat absolutament amb ningú de la família, tampoc amb mi, d'acord? Que jo estic comparegut. O sigui, s'ha parlat, per exemple, de que el jutjat ha fet, de que el jutjat ha desfet, de que el jutjat ha criat els pares. No, és veritat, el jutjat no ha criat els pares. Servidor, amb els poders paraplets que me van otorgar els pares i els fills, tots plegats alhora en una única notaria, apoderant-me a mi com a únic representant de tots ells, de pares i fills. Jo he comparegut en el procediment judicial al jutjat de Santa Coloma de Farners, i no s'ha fet ni una citació als pares perquè prestin declaració. Estem naturalment a la disposició del jutjat i en el moment en què siguem cridats anirem allà i explicarem tot el que tinguem que explicar. Sí que hem explicat coses a les forces policials, no solament a la policia local, sinó també als Mossos d'Esquadra, i ells, els dos cossos policials, han arribat a la conclusió de que efectivament, doncs, aquí no hi ha absolutament res de res, cap delicte de cap classe, ni hi ha res a denunciar. De fet, no hi ha cap denúncia feta. I els meus clients, parlant dels fills de 24 i 18 anys, que com sabem són majors, absolutament majors d'edat, ells no volen ni han volgut mai en cap cas fer aquesta denúncia, que no s'ha fet, que no existeix. I si comencem a veure totes aquestes rareses, que hem dit rareses, que repeteixo, hauria estat molt bé que la persona, abans de redactar això, hagués contrastat, com normalment soleu fer els periodistes, hagués contractat doncs, la informació i aleshores li hauríem donat la puntual explicació, com ara farem, si m'ho permeteu.
Sí, jo, senyor Simarro, si li sembla, per ordenar una miqueta la conversa, li aniré preguntant qüestions que hem comentat i vostè em dona la seva opinió i, en tot cas, llavors, com a dret de rèplica, si la Tura vol dir alguna cosa, evidentment, hi podrà intervenir.
Sí, anem correcte, a pams. Jo l'únic... Sí, perdoni, amb caràcter previ. L'únic que jo li preguntaria, i ho pregunto al vent, no?, és si la senyora Tura... d'on ha tret tota aquesta informació, si ha tingut alguna entrevista amb la filla, amb el fill, amb el pare, amb la mare, o si únicament s'ha entrevistat amb la policia, que crec que és el que ha passat. I aquí és on té el problema, que la policia pren les seves interpretacions i per aquí ve tot l'embolic que ens han muntat. Jo crec que ella no ha preguntat més que a la policia local. I aleshores aquest és el problema, que no ha preguntat a ningú més.
Jo, senyor Simarro, després li deixo dret de rèplica a l'atura, si ho vol, però intentem aclarir la seva versió, perquè vostè m'ha dit que no és res del que s'ha explicat, però... Comencem per l'inici. Els dos joves han estat aïllats del món?
No. Clar que no. Dius, i se diu, per exemple, no tenen xarxes socials. Fals, tenen xarxes socials. Tenen xarxes socials. El que no tenen és telèfon mòbil. Per què no tenen telèfon mòbil? Perquè el telèfon mòbil produeix unes radiacions electromagnètiques que li estan, d'alguna forma, desaconsellades a la seva mare, que té una patologia que es diu, per cert, hipersensibilitat electromagnètica, se diu així, està perfectament prescrita i diagnosticada, i per aquest motiu ningú a la família té telèfon mòbil, la qual cosa no vol dir que no estiguin connectats al món exterior, i tant que ho estan. Tenen el seu telèfon fix, tenen la seva connexió a internet, i jo m'envio correus electrònics, ells participen en les xarxes socials activament. És més, per exemple, TV3, el germà petit, li ha publicat en els últims 2 mesos fins a 3 fotografies de l'espai de meteorològic, que s'envia, la gent envia fotos, i no solament li ha publicat, sinó que li ha premiat, com per no estar vinculat amb les xarxes socials i amb el món exterior. Naturalment que ho estan. Tant el germà petit com la germana gran, que els dos tenen vinculació a les xarxes socials, concretament amb Twitter, concretament.
Senyor Simarro, tenen DNI, targeta sanitària o expedient mèdic?
Jo li explico. Ells, aquesta gent, aquests nois, van néixer a Barcelona d'una mare espanyola, catalana, i d'un pare holandès. Per tant, a la Unió Europea tenen dret de ser inscrits en el registre civil espanyol i també en el registre civil holandès. I